L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la Gemuta. Avui, dia 25 d'agost, destacarem... El riu Ebre segueix amb un cabal mínim per la sequera. Unió de Pagesos exigeix mesures immediates al Ministeri per salvar la campanya hortofrutícola davant de la crisi de preus. La denominació d'origen Terra Alta espera una verema de 36 milions de quilos. El PSC demanarà explicacions al govern sobre la disminució en la generació elèctrica de la central nuclear d'Ascó. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El cabal del tram català del riu Ebre continua fregant aquest mes d'agost el cabal mínim ecològic fixat en 100 metres cúbics per segon. Segons publica el Diari de Tarragona, ahir a la tarda el cabal del seu pas per Tortosa era lleugerament superior al registrat la setmana passada i assolia els 112,1 metres cúbics per segon. Ara bé, el baix nivell del riu Ebre continua sent molt perceptible en diversos punts de les Terres de l'Ebre. A la sud de Xarta, per exemple, aquesta setmana l'aigua del riu quasi no ha baixat, mentre la sud es manté cobert d'algues. D'altra banda, la capacitat de l'embassament de Mequinensa, el més gran de la Conca de l'Ebre, continua a la baixa. Ahir registrava un nou mínim de 876 hectòmetres cúbics embassats, prop d'un 57% de la seva capacitat. La situació de sequera és greu als trams alts dels rius.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Unió de Pagesos ha demanat al secretari general de Medi Rural del Ministeri, Eduardo Tamarit, que el Ministeri activi mesures urgents i concretes davant la greu crisi de preus que pateixen els sectors hortofrutícoles. A la reunió del Ministeri amb organitzacions del sector aquest matí, a la subdelegació de govern a Barcelona, han participat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, i el responsable nacional de la fruita dolça, Raúl Sales. La reunió té lloc després de que la ministra Rosa Aguilar una proposta sobre els mecanismes de gestió del mercat hortofrutícola europeu per tal de que la presentin conjuntament davant la Comissió Europea. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Així és, Tomàs. Durant la trobada, com a mesura de xoc dirigida al sector, Unió de Pagesos plantejava que el Ministeri demani a Brussel·les la retirada de producció per a transformació en sucs per a ajut alimentari, una mesura que té més acceptació social, que financien íntegrament les administracions públiques europees i que ajudaria a resoldre la situació del mercat i recuperar els preus en origen. El sindicat també demanava que s'adecuï la fiscalitat dels productors de fruites i hortalisses a la caiguda dels ingressos que estan tenint, que s'investigui el possible abús de posició dominant pel que fa als preus per part de l'oligopoli de la gran distribució, un control real i efectiu del compliment de les normes de comercialització, etiquetatge i terminis de pagament de les fruites i hortalisses fresques, tant en els mercats com en els punts de distribució final. Així mateix demanava un control real i efectiu de les fruites i hortalisses procedents de països tercers a l'estat espanyol que haurien de tenir l'obligació de complir amb les mateixes normes de qualitat i seguretat alimentària que les produïdes dins de la Unió Europea. Ha reclamat un segon pla de reconversió de la fruita dolça i ha proposat que l'estat espanyol, com ha fet França, reguli mecanismes propis complementaris dels europeus per a la gestió de la crisi dels preus en origen. Unió de Pagesos insistia en que l'estat espanyol, com a principal productor de fruites de la Unió Europea, ha de liderar la modificació del reglament del Consell de la Unió Europea amb l'objectiu de millorar el sistema de gestió de crisi i establir mesures de mercat en en el marc de la reforma de la política agrària comuna, un debat que està en marxa. Aquests canvis haurien de donar agilitat i eficiència a la resposta davant la crisi greu de preus percebuts pel productor, a més de la millora i increment del suport a la retirada de producció del mercat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta realitzava ahir un primer balanç sobre l'inici de la brema a la comarca. Segons aquestes dades, enguany s'espera registrar una collita d'entre 35 i 37 milions de quilos de raïm, prop del 60% dels quals es destinaran a la producció de vi protegit per la Denominació d'Origen Terra Alta. El Consell destaca que l'estat fitosanitari de les primeres bremes ha estat òptim, així tret de puntuals afectacions per cendrosa i a manca d'imprevistos meteorològics, l'ens regulador preveu que la brema 2011 gaudeixi de les millors condicions fitosanitàries i tecnològiques per a l'elaboració.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya per Tarragona, Xavier Sabater, va assegurar ahir dimecres que el grup socialista demanarà explicacions al govern sobre la inexplicada disminució de potència dels dos grups nuclears d'Ascó. Sabater va afirmar a l'Agència Catalana de Notícies que ni el Consell de Seguretat Nuclear ni la propietària de la central, ANAP, han donat explicacions com és costum i els ciutadans tenim dret a conèixer aquesta incidència. Segons Sabater, porten dos dies, el 23 i 24 d'agost, que el grup Ascó 1 ha baixat de 1.016 megawatts a 655 i a 653 respectivament, i Ascó 2 ha reduït la seva generació de 921 megawatts a 597 i a 833, va afegir. Sabater va recordar que el 16 de juliol la central ja va tenir problemes per la entrada d'algues a les bombes. Sabater va explicar que les preguntes del govern aniran en la direcció d'esbrinar si el govern coneix les raons d'aquesta disminució de potència, si n'ha fet un seguiment i si es deu a l'augment de temperatura de l'aigua del riu que n'impedeix una correcta refrigeració. I va manifestar que si fos aquesta raó, saber si això pot comportar la necessitat d'una segona torre de refrigeració que s'afegiria a l'actual que ja es va construir pel mateix problema. El diputat socialista va recordar que la nuclear d'Ascó està pendent de la pròrroga d'autorització de funcionament que el mes d'octubre ha decidit el govern de l'Estat i que el Partit dels Socialistes de Catalunya és partidari d'esperar a saber quin és el resultat de les proves d'estrès a les quals s'estan sometent totes les centrals d'Europa i que encara cas que siguin positives, va dir la pròrroga no s'estableixi per 10 anys, com demana la propietària, sinó com a mesura de prudència per un màxim de 5 anys. Finalment, Xavier Sabater va acabar dient que el govern de la Generalitat i el de l'Estat han d'establir un pla de reactivació econòmica per la Ribera d'Ebre perquè la nuclear d'Ascó no serà eterna i cal començar a preveure quins altres llocs de treball i quins sectors econòmics poden tenir futur a la comarca.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Propietaris afectats, veïns, entitats i l'Ajuntament d'Horta han presentat més de 500 al·legacions contra el projecte de construcció del Parc Eòlic dels Pessells. Les al·legacions pretenen frenar la declaració d'utilitat pública del parc, un dels últims tràmits abans de sol·licitar la llicència d'obres. La immensa majoria d'aquestes mateixes persones, entitats i administracions ja van presentar el mateix tipus d'al·legacions ara fa dos anys, abans que la Generalitat aprovés la reducció de la potència de la central eòlica i modifiqués, per tant, el projecte inicial. Davant això, la promotora Fersa Energies Renovables ha hagut de sol·licitar de nou la declaració d'utilitat pública per a 10 dels 17 aerogeneradors previstos en un inici. Un tràmit publicat al Diari Oficial de la Generalitat el passat 14 de juliol que porta implícita l'ocupació urgent dels béns afectats i acceleració del procés d'expropiació. El portaveu de la Plataforma en Defensa de la Terra Alta, Javi Fortunyó, explicava ahir al Diari de Tarragona que la majoria d'al·legacions s'han basat en un model de tipus elaborat per l'entitat proteccionista on es defineixen 5 punts principals per oposar-se a la petició de la promotora. El document argumenta que la declaració d'utilitat pública s'oposa a la voluntat del poble d'Horta, expressada en consulta popular el 2008, i que no pot aprovar-se un tràmit d'aquesta mena quan la justícia encara ha de resoldre un recurs contenciós que la plataforma va presentar quan es va autoritzar el parc.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La patronal Confederació Empresarial de la província de Tarragona ha demanat al Ministeri de Foment que confirmi quan licitaran els primers trams del corredor del Mediterrani, en especial el tram Castelló-Castellbisbal, que ha de permetre la connexió d'ample europeu del port de Tarragona. L'entitat tarragonina ha exigit concreció al Ministeri sobre els terminis de licitació dels trams València-Castelló i Castelló-Castellbisbal, que s'havia anunciat que podria ser a partir de la tardor. El president de CEPTA, José Antonio Belmonte, ha recordat que la connexió ferroviària d'ample europeu del port és una prioritat estratègica pel territori. Belmonte va assegurar que la infraestructura permetrà a Tarragona competir amb la resta de mercats europeus. El president de CEPTA ha assegurat que el corredor del Mediterrani no tan sols suposa un nou i potent escenari per fomentar l'intercanvi comercial d'àmbit internacional, sinó que també és una poderosa eina de reforç de les relacions entre els diferents punts de la costa mediterrània, principalment pel que fa al sector turístic, comercial i industrial. Durant el mes de juliol, la Confederació Empresarial ja va remetre diverses cartes al ministre de Foment, José Blanco, al vicepresident de la Comissió Europea i responsable de transports, Sim Calas, i el director de la xarxa transeuropea de transports de la Comunitat Europea, Jean-Enric Paquet, recordant-los la necessitat estratègica d'una infraestructura com el corredor del Mediterrani.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no ho estic. Ja ho saps que em toca parlar-los en castellà i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Gandesa preveu obrir l'arxiu comarcal abans que acabi l'any. Així ho ha assegurat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcalde convergent, Carles Luz, que ha explicat que el pròxim mes de setembre enllestiran l'acord de gestió de l'equipament amb el Departament de Cultura i el Consell Comarcal de Notícia.
Així és, Tomàs. Segons explicava l'alcalde, l'anterior consistori va decidir assumir l'obra de l'arxiu sense buscar la implicació de l'ens comarcal i el que ara ens trobem és amb un equipament magnífic i acabat que ha costat prop de 2 milions d'euros i que només falta obrir. Luz explicava que una de les primeres gestions que ha fet com a alcalde va ser amb Cultura per resoldre l'obertura de l'arxiu i evitar el tancament de la biblioteca comarcal, tot i que encara s'estan treballant amb el tema, amb l'esborrany del conveni per a la gestió de l'arxiu comarcal. Luz explicava que serà un acord a tres bandes, l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Generalitat. L'escoltem.
Jo he tingut converses en Cultura, des d'Arxius Comarcals, i intenció és ficar en funcionament en breu, perquè primera que és una instal·lació que dona cobertura a tota la comarca, és una instal·lació que està acabada i només falta obrir. Entenem que no podem tindre una instal·lació aquí, que és que no ho entén ningú, que havia una instal·lació que ha costat vora 2 milions d'euros que estigui aquí tancada. En cultura arribarem, ja hi ha un projecte o ja hi ha un compromís, hi ha un esborrany marcat, este mes de setembre l'hem d'acabar de tancar, però la idea és que tornéssim a estar de la mateixa manera que entenc que la biblioteca ha de funcionar, sinó un conveni a tres bandes: Cultura, Generalitat, Consell Comarcal i Ajuntament de Gandesa. Ajuntament de Gandesa hi ha de participar perquè està la ciutat de Gandesa, ni sóc conscient, però n'hi ha de participar, està clar que ha de participar el Consell Comarcal perquè això és de caire comarcal i entenc que ha de participar la Generalitat. I aquest és l'esborrany que tenim ja preparat per al mes de setembre i entenc que abans de final d'any l'arxiu comarcal estarà obert.
Una situació similar es va trobar amb el nou consistori sobre la taula els primers dies de mandat amb la biblioteca comarcal. Segons explicava l'alcalde, la construcció de l'equipament també va assumir-la l'Ajuntament sense tenir cap acord amb el Consell Comarcal ni amb la Generalitat. Quan es va obrir, l'Ajuntament va haver de signar un acord amb el Departament de Cultura que es comprometia a assumir el cost de la directora. L'UD assegurava que davant el risc de que s'hagués de tancar la biblioteca va reconduir el conveni amb Cultura perquè allargués durant un any la subvenció per assumir el cost econòmic de contractar un bibliotecari. L'alcalde creu que la situació que s'ha trobat en aquests dos equipaments d'abast comarcal, però que l'Ajuntament de Gandesa ha impulsat en solitari, es deu a la guerra encesa que hi havia entre l'anterior alcalde i l'ens comarcal.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A partir del dia 12 de setembre i coincidint amb l'inici del curs escolar a Catalunya, l'Escola Municipal de Música d'Alcanar començarà la seva activitat de cara al nou curs lectiu, el curs 2011-2012, que enguany porta novetats importants com la introducció en l'ensenyament de la música electrònica. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'ensenyament musical i ho fem perquè, concretament, des del nostre ajuntament i a través de la regidoria dedicada a l'Escola Municipal de Música es treballa ja amb la mirada posada en el dia 12 de setembre, dia en què, coincidint amb l'inici del curs escolar a Catalunya, també començarà l'activitat a l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Ricard Bort és el regidor d'aquesta àrea al nostre municipi i ell explicava que en els últims anys l'Escola d'Alcanar s'ha convertit en una escola musical de referència amb més de 300 alumnes i un ensenyament o una formació que no només implica l'àmbit musical, sinó que també inclou la formació personal dels alumnes. Ricard Bort.
Sí, el primer que hem de dir és que l'Escola Municipal de Música és una escola referent, no només a la nostra població, sinó també arreu. Penseu que en la nostra escola municipal atenem en ensenyament musical reglat vora 300 alumnes d'una població de 10.000, o sigui que a partir d'aquí doneu-vos compte que estem en una població escolar gairebé com la pròpia escola normal del canal, l'escola d'ensenyament, no? Per tant, encara que no ho sembli, la cosa és que ha tingut molt d'èxit perquè és un ensenyament que la gent demanda, que cada vegada demanda més i cada vegada també està provat que és una arma pedagògica de primer ordre. Tots els xiquets i xiquetes que passen per un ensenyament musical al mateix temps que fan el seu ensenyament reglat, normal, diu l'experiència que els afavoreix en tot el tema de l'aprenentatge. O sigui, saben configurar-se molt bé la seva feina, saben configurar-se molt bé els seus horaris, saben, per dir-ho així, distingir molt bé cada un dels ensenyaments, tindré, per dir-ho així, un pensament pedagògic molt ordenat i al mateix temps, lògicament, viuen un ambient de banda de música, d'escola de música, de companyerisme, d'amistat, que també fomenta altres valors de la nostra comunitat. Per tant, el balanç no pot ser res més que positiu. però al mateix temps que positiu també vull dir que això també té altres aspectes, sobretot en el tema de finançament, que ens dificulten més el nostre funcionament normal. No?
Unes dificultats que han arribat, en este cas, a través de l'anunci que fa uns dies oferia el govern de la Generalitat de Catalunya, anunciant retallades pel que fa al finançament de les escoles de música catalanes, una retallada que fins i tot té caràcter retroactiu i afecta també el passat curs. De tota manera, a l'Escola de Música d'Alcanar no només es continuarà de cara al proper curs amb els mateixos ensenyaments, sinó que també s'obrin noves línies, com per exemple la de la música electrònica, que serà també una opció d'ensenyament a partir del dia 12 de setembre. Estos dies, des de la regidoria, es reparteixen els fullets informatius que informen que a partir del dia 1 de setembre i fins al dia 7 s'obrirà el període de matriculació i a partir del dia 12, com hem dit, començarà ja l'activitat plenament normal i lectiva per al curs 2011-2012.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Casal de setembre al Complex Esportiu Municipal, la Cala. El casal començarà el dia 1 i s'allargarà fins al 9 de setembre i poden participar nens i nenes de 4 a 11 anys. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta informació.
Des del Centre Esportiu Municipal d'Aigua, el CEM La Cala i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha preparat una proposta esportiva i educativa per aquest mes de setembre. El casal de setembre començarà el dia 1 i s'allargarà fins al 9. Els nens i nenes de 4 a 11 anys podran realitzar activitats vinculades a l'espai d'aigües del complex, a les manualitats, entre moltes altres coses, de 9 a 1 de la tarda. Escoltem el gerent del CEM, Martí Vivancos, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Acabem, diguem, seria el dia 31 d'agost, finalitzem, diguem, el que seria el casal durant el mes d'agost i reunirem fins al dia 12, donem continuïtat, precisament per donar servei a una necessitat, diguem, nova, que és donar atenció als nens amb aquesta gairebé, aquesta primera quincena, seria fins que comenci l'escola, i que naturalment els propis pares tenen un problema de com donem atenció als nens fins que comença el període escolar. No?
Pel que fa als preus, s'ha intentat, segons els organitzadors, donar una oferta assequible. De fet, el cost és de 35 euros pels empadronats i 45 pels no empadronats. Tots els interessats poden inscriure's o sol·licitar informació al Complex Esportiu Municipal d'Aigua. També es pot informar-se a través de la via telefònica al 977 10 38 97 o via e-mail al semlacala, tot junt, @semlacala.cat.
L'informatiu de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Més de 100 esportistes d'èlit mundial es troben concentrats a Amposta a l'estatge internacional Sala Esgrima del mestre Daniel Evavisier. Jordi Galo, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. Aquest matí s'ha realitzat a Amposta la fotografia protocolària de l'estatge internacional Sala Esgrima del mestre Daniel Evavisier, en el que en aquests moments hi ha més de 100 esportistes d'èlit mundial, dels que podem trobar fins i tot esportistes amb medalla olímpica. Així ens ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, com ja des de fa diversos anys, aquest any també hi ha un estatge internacional de tiradors a l'esgrima d'àmbit internacional fet per el mestre Daniel Evavisier, en la que en aquests moments hi ha 100 esportistes d'èlit mundial, 80 dels quals de 18 països d'arreu del món, és a dir, que en aquests moments la ciutat d'Amposta estan representant els 5 continents amb seleccions nacionals, inclús esportistes que han tingut medalla olímpica. Per tant, és un motiu d'orgull i de satisfacció que Amposta sigui la ciutat que acull aquest estatge internacional d'esportistes de primer nivell en nivell de tiradors a l'esgrima. i a més també estem molt contents perquè aquests esportistes, molts dels quals, concretament 44, han inaugurat el que és la residència d'esportistes i la valoració que han fet és increïble, dient que allò és pràcticament com un hotel de 4 estrelles i per tant estan molt satisfets i el regust de boca que els quedarà de l'estatge internacional, no solament per estacions esportives en quant al pavelló de l'esgrima, sinó en quant al tema d'hostaleria en la residència d'esportistes, queden molt i molt satisfets i per tant això ens confirma que la ciutat d'Amposta a nivell mundial en el que fa referència a l'esport és capdavantera.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo desllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tenim un sistema frontal ubicat cap al sector del Cantàbric que progressa durant les properes hores cap al Pirineu i afectarà també el Pirineu Occidental de Catalunya. Esperem que fruit de l'arribada d'aquest front es reactivin les nuvolades i deixin caure ruixats i fins i tot alguna tempesta a qualsevol punt del Pirineu, preferentment al de Lleida. A la resta del país, temps assolellat, tret de la façana costanera, que al igual que durant tot el matí tindrem aquests núvols baixos que ens acompanyaran des del Rosselló fins a la zona de València o Castelló. També tindrem alguns núvols baixos a la meitat sud de les Illes Balears. A la resta, sobretot cap a l'interior, una mica més, un bon predomini del sol amb temperatures altes, unes màximes que tornaran a enfilar-se dels 30 als 35 graus a la major part del territori català, i si bé a la costa alguns punts es podrien quedar per sota dels 30 graus, aquesta disminució de les temperatures quedarà compensada per una aixafogó intensa, la que tindrem durant tota la tarda, doncs a tota la zona litoral catalana i també dels Països Catalans. Aixafogó intensa que no només es queda aturada durant les properes hores, sinó que tindrà continuïtat durant aquesta propera nit i matinada i també de cara a demà. Com a novetats de cara a demà, tindrem més núvols que avui i els ruixats tendiran a ser més extensos a tot el sector del Pirineu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.